Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Els parquímetres de Lloret ja permeten aplicar el 50% de bonificació de la zona blava per residents. La tarifa especial, en vigor des de principis de gener a través de les aplicacions de telèfon mòbil, s'adreça a les persones que paguen l'impost sobre vehicles a Lloret. Ara s'hi han sumat els parquímetres que hi ha al carrer. El descompte del 50% s'aplica a totes les zones blaves, és a dir, les de rotació, de zones turístiques i de platja, i és vigent durant tot l'any. Lloret compta amb 60 places de zona blava els 365 dies de l'any i 440 places més que són únicament de temporada estival. D'aquí uns minuts en parlarem amb el regidor de mobilitat, que és Antonio Lorente. Bon dia i bona hora a tothom en aquest dilluns 30 de gener, un dia en què començarem parlant de les bonificacions a la zona blava, però que tenim molts altres temes per comentar. Josep, molt bon dia i bona setmana.
Bon dia, Maria, igualment. També parlarem de cervesa, perquè el Festival Birra Sana deixa Blanes i es trasllada aquí, a Lloret de Mar, que en serà la seu durant els pròxims 3 anys. Ho explicaran avui en roda de premsa, que seguirem. L'empresa Barcelona Bus ha guanyat el concurs del transport urbà de Lloret de Mar, que des del 1965 l'oferia Transport Pujol. En el ple d'avui es farà el requeriment previ a l'adjudicació del contracte i en el de febrer la concessió definitiva. Ho explicarem així com les mocions que també presenten Iniciativa per Catalunya vs Esquerra Unida i Alternativa i En Lloret si se puede. També anunciarem una novetat en els pressupostos participats. Aquest 2017, per tal de facilitar la participació i el debat, es podrà votar a electrònicament. Ho explicarà l'alcalde Jaume Dolçat i sabrem detalls de la inauguració del local social del barri dels Pescadors, finançat a través dels pressupostos participats. A la segona part sabrem que dissabte vinent, la piscina organitza una jornada de portes obertes amb classes i jocs inflables. Ho comentarem amb el director Ricard Salines, i que ja s'ha obert les inscripcions del hackató. És una experiència adreçada als joves que han de resoldre un seguit de reptes a contrarrellotge i de forma conjunta. Ho explicarà molt millor en Carles Carbonell, tècnic del punt d'informació juvenil.
I a més, en ser dilluns també oferirem el repàs dels resultats dels partits del cap de setmana, que com sempre a partir de les 9 amb Moisés García ens ampliarà en el Lloret Esportiu. I comencem el bon dia, bona hora d'avui, com dèiem, dilluns 30 de gener. Un programa preparat per Rosa Giral i posant-hi veu Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Volem saber com es presenta aquesta setmana després d'una setmana amb temperatures molt baixes i moltes pluges. A veure què és el que tenim per aquest inici del mes de febrer. Miquel Bernis, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem la setmana amb un temps força tranquil. Avui predominarà el sol pràcticament sense núvols. Només hi haurà algunes pinzellades de núvols alts en sectors del Pirineu i Prepirineu, i les temperatures s'acostaran als 15 graus al migdia, per tant, un ambient bastant agradable, sobretot tenint en compte els termòmetres que hem anat tenint en les últimes setmanes. Esperem que, de fet, bona part de la primera part de la setmana estigui marcada per aquest temps tranquil, algunes bandes de núvols prims que aniran circulant, però tot plegat ben poc important, i segurament a partir de dijous tinguem, això sí, un temps més variable. Entre dijous i divendres ens creurà un front que podria fins i tot arribar a portar algunes gotes, i de cara al cap de setmana probablement la variabilitat, tot i que amb poques opcions de precipitacions, però sí amb estones de cel mig ennuvolat pugui ser la tònica dominant. Pel que fa a temperatures, encara pujaran una mica més els termòmetres demà i dimecres, per tant, tant al matí com al migdia l'ambient encara serà una mica més suau, per tant, poca sensació d'hivern, podríem dir, de moment en aquestes pròximes 48-72 hores. Durant la segona part de la setmana no tornarà el fred intens, però sí que recularan els termòmetres com a mínim un parell o tres de graus. També cal destacar que a la segona part de la setmana tindrem probablement novament el vent com a protagonista, entre Garbí, un vent d'entre Garbí i Ponent que s'anirà deixant sentir en diferents moments i que podria ser fins i tot que en algunes estones arribés a bufar amb cops una mica forts. Caldrà anar-ho concretant en tot cas de cara als pròxims dies.
Moltes gràcies, Miquel, per aquesta informació. Segons l'Estació Meteorològica de Protecció Civil, ara mateix tenim una temperatura de 3 graus, que és la mínima de tota la nit passada, en què hem estat a 4 graus i a un quart de 8 ha baixat a 3. La humitat molt elevada, 94%. Vuit i cinc, mirem què diuen els diaris per repassar l'actualitat de la jornada i veiem que el diari de Girona destaca en pràcticament tota la seva primera pàgina que una riuada va arrossegar un matrimoni de Figueres en un passallís de Masarac. El cadàver de la dona va ser trobat ahir pels equips de rescat que avui continuen la recerca del cos de l'home. La força de l'aigua va portar el vehicle en què viatjaven a uns 300 metres del lloc del sinistre. Caldria contrastar aquesta informació perquè el 324 informaven fa una estona que s'havia suspès la recerca de l'home. Un centenar de persones de diferents cossos de seguretat van treballar ahir per trobar el matrimoni de Figueres i a la imatge s'hi veu el cotxe embarrancat a la riera d'Anyet. Més notícies, però, que hi ha en aquesta portada. Detecten a Girona grups organitzats d'ocupes que fan estafes i extorsions. API i administradors de finques reclamen als jutges més rigor a l'hora d'aplicar la llei. Més d'un miler d'usuaris de jets de luxe van usar l'aeroport de Girona el 2016. També és notícia que una entitat de Blanes prepara noves accions de rebuig del model sanitari català. A Viladamat, els veïns voten contra penjar la bandera espanyola a l'Ajuntament. A Figueres, un home és detingut per robar un cotxe amb l'excusa de voler-lo provar. A Girona, el Girona 10 tanca i deixa bones sensacions entre el sector hostaler. També hi ha notícies esportives a la portada del diari de Girona. D'una banda, el Girona té 5 punts de marge amb el Cádiz i 6 amb el Getafe. Empat dels andalusos a Palma 0-0 i derrota dels madrilenys al camp del Numancia 2-0. L'Olot guanya l'Europa 0-5 i es distancia en el lideratge de tercera. El Peralada perd el derbi contra el Figueres 2-1 i continua segon, però a 6 punts. Recordem que el porter del Peralada és el lloretenc Gianni Cassaro. I també es fa ressò el Girona de l'empat a 1 del Barça contra el Betis. La Lliga es complica pel Barça després d'un polèmic empat contra el Betis. També aquest titular el trobem al diari de Girona amb les paraules següents. El Betis fa sortir els colors al pitjor Barça. Tot i així, la notícia més destacada del punt és una declaració d'Artur Mas dins de la secció Catalunya vol viure en llibertat, que diu que aquest judici és una venjança. Quatre engrunes en inversions no podran comprar el projecte sobiranista. Sobre el referèndum, diu que és l'única manera de resoldre el tema català, fins i tot per Espanya. Diu que van a totes. I també en plana cultural, en el punt, hi veiem els Premis Gaudí, diu Diamants al Gaudí, Isaki Lacuesta i Juan Antonio Bayona s'enduen els premis principals. Hi ha una imatge on es veuen els directors de La propera pell, Isaki Lacuesta i Isa Campos, amb l'actriu Emma Suárez a l'arribada a la gala. I en àmbit internacional, Donald Trump indigna el món, condemna el vet a immigrants i refugiats i, d'altra banda, gira a l'esquerra dels socialistes francesos, Hamon derrota Valls a les primàries.
Déu-n'hi-do la varietat de titulars que trobem avui a la resta de la premsa escrita. A El Periódico llegim en primera plana el boom immobiliari omple Barcelona d'agències. El diari Ara assegura que l'Estat ha desobeït 26 sentències del Tribunal Constitucional a favor de la Generalitat. El diari La Razón assegura que la Generalitat va comprar al Mossad sistemes antiescoltes. En aquest sentit, El País parla de massives manifestacions contra el veto de Trump als immigrants. I La Vanguardia titula «La justícia bloqueja la política de deportacions de Trump». El diari ABC obre avui amb la notícia al titular «L'acte original del IAC-42 no és la que es va utilitzar en el judici». El diari El Mundo assegura que un sector de la policia implica el rei Joan Carles en el cas Pujol.
Doncs en aquesta varietat de notícies afegiré alguna coseta més. Aliz Castro ha abandonat el secretariat nacional de l'Assemblea Nacional Catalana perquè l'escriptora ha explicat que ha de finalitzar els llibres que té en marxa sobre el procés, però tot i així mantindrà la seva tasca a les sectorials d'intèrprets i traductors. També sobre el tema sobiranista, Ada Colau s'ha compromès amb el seu nou partit, Barcelona en Comú, a donar suport al referèndum. La formació de l'alcaldessa de Barcelona aspira a ser el referent català d'esquerres. També els experts alerten de l'augment de menors que segueixen dietes veganes sense supervisió. A Alacant, una nena de 12 anys i els seus pares han mort aixafats per centenars de quilos de roba. La tenien emmagatzemada a casa, un habitatge de 60 metres quadrats, perquè es dedicaven a vendre-la. I també han trobat morts 6 joves en un jardí a Alemanya després d'una festa particular. D'altra banda, en esports, dir que l'Espanyol va deixar molt bones sensacions després de guanyar un dels grans de la Lliga, el Sevilla, per 3-1. L'equip ara és 9è a 5 punts de les places europees.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-3643-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Si vius a Lloret i vols ampliar els teus coneixements per buscar feina o t'interessa millorar les teves habilitats personals, la secció de promoció econòmica de l'Ajuntament organitza nous cursos de formació totalment gratuïts. Els cursos són idiomes anglès, francès i rus, acreditació de l'ACTIC i control d'accés i tècniques comercials. Obertura d'inscripcions el dia 1 de febrer. També s'han programat cursos de formació contínua com alemany, office, fotografia digital, habilitats directives, entre d'altres. Demaneu més informació al SOM, Servei d'Ocupació Municipal, al telèfon 972 34 97 15. Al web www.lloret.cat/promocioeconòmica, dins l'apartat formació, trobareu els requisits i tota la informació actualitzada dels cursos.
Vine a tastar la nova carta renovada de la Iguana o a gaudir d'una copa en un ambient immillorable. Si vols celebrar el teu aniversari o el teu sopar d'empresa, a la Iguana tenim menús per a grups a partir de 18 euros. Vine entre setmana i deixa't seduir pel nostre menú diari a 10,50 euros. Ens trobaràs al carrer Grau número 2 de Lloret. Telèfon 972 36 45 77. Obert tot l'any. La Iguana, l'ambient més canalla de Lloret.
Vols que aquest 2017 sigui el teu any? Doncs vine a la piscina municipal de Lloret. Nova promoció amb matrícula gratis i paga un mes per gaudir-ne dos. Tens fins a 100 activitats dirigides, oferta especial per a empreses, pac familiar i quota fidelitat. Consulta les condicions d'aquesta promoció a la recepció de la piscina, Avinguda Rieral 22, telèfon 972 36 43 84. Nova promoció amb matrícula gratis i paga un mes per gaudir-ne dos. Aquest 2017, vine a la piscina municipal de Lloret.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana, tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 20. Residència Continental. Millorem pel nostre poble.
Consulta les bases per participar en els Premis Literaris Vila de Lloret. Consulta les bases a lloret.cat o al Departament de Cultura de l'Ajuntament a la Masia de Can Saragossa. Entrega de guardons a la nit de la cultura lloretenca. Premis Literaris Vila de Lloret.
Disposem de tota l'equipació. Antics, pilotes, raquetes, banyador, bambes, guants, bicicletes, targetes, també de tots els colors. Grogues, vermelles, blaves... Els dilluns de 9 a 10 del matí parlem de tots els esports que es practiquen al municipi a Nova Ràdio Lloret. Escolta el nou Lloret Esportiu amb Moisés García i Dani Torrente. No t'ho pots perdre.
Bon dia, bona hora. Nova Ràdio Lloret. Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un quart de nou del matí, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora d'aquest dilluns 30 de gener, un dia en què comencem parlant de mobilitat perquè els parquímetres de Lloret ja permeten aplicar el 50% de bonificació de la zona blava per residents. La tarifa especial, en vigor des de principis de gener a través de les aplicacions Lloret Smart i Aparcaré, s'adreça a les persones que paguen l'impost sobre vehicles a Lloret.
El descompte s'aplica a totes les zones blaves, és a dir, les de rotació, les zones turístiques i les de platja, i és vigent durant tot l'any. Lloret compta amb 60 places de zona blava els 365 dies de l'any i 440 més, que són únicament de temporada estival.
Com hem dit, la bonificació, inclosa les ordenances fiscals del 2017, es pot fer a través de les aplicacions Lloret Smart, Aparcaré o bé directament al parquímetre.
Segons fons municipals, es tracta d'una tarifa especial que s'aplica automàticament sense fer cap tràmit administratiu. Només cal que l'usuari introdueixi la matrícula del vehicle, el parquímetre o l'aplicació del telèfon mòbil.
L'aplicació Aparcaré es pot descarregar de manera gratuïta per Android o per iPhone.
Per descarregar l'aplicació Aparcaré cal anar al Play Store del mòbil i registrar-s'hi introduint unes dades personals mínimes: població, DNI, matrícula, targeta de crèdit. Un cop registrat l'usuari ja pot entrar a l'apartat Tiquet i fer els passos següents: seleccionar la zona d'estacionament ABC, que es pot trobar identificada als rètols informatius dels parquímetres, seleccionar la matrícula del vehicle, marcar el temps d'estacionament i seleccionar la targeta de crèdit o dèbit amb la qual es vol fer el pagament.
En cas de no haver esgotat el temps d'estacionament, es pot entrar a l'apartat d'evolució i demanar el retorn de diners, ja que l'aplicació compta els minuts i fa efectiu el pagament en funció de la tarifa. Es paguen, per tant, els minuts de permanència exactes.
A més, l'aplicació avisa 5 minuts abans del límit màxim permès d'estacionament i permet ampliar el temps 2 hores des del mateix mòbil.
Tenim aquí als estudis de la ràdio el regidor de mobilitat, Antonio Lorente. Molt bon dia.
Molt bon dia, Maria.
Ens confirma que la bonificació del 50% ja es pot fer a través dels parquímetres.
Correcte, sí. Van començar inicialment amb l'aplicatiu informàtic i fa molt poques dies i està directament per el funcionament correcte del parquímetre.
I com s'ha de fer? Que el veí ha de fer alguna cosa especial per poder tenir aquest descompte?
No, en principi havíem plantejat de fer una targeta de resident i tal, però bueno, hem anat avançant en aquest sentit i directament des de l'aplicatiu informàtic de l'Ajuntament i l'empresa que gestiona el tema de parquímetres van descarregar un software on consta totes les matrícules que estan a Lloret i a partir d'aquí l'usuari lo té molt fàcil, que és anar directament al parquímetre i posar la matrícula, determinar el temps i posar els diners en la targeta o en metàl·lic.
Per tant, els vehicles que paguin l'impost de circulació a Lloret són els que podran gaudir d'aquest descompte?
Correcte. Exactament tot l'usuari que té el cotxe i paga el seu impost aquí a Lloret, directament al parquímetre, posa la seva matrícula, surt la tarifa especial i a partir d'aquí el temps que necessiten.
Un dubte que teníem aquí apuntat, que les zones blaves es divideixen entre zones de rotació, turístiques i de platja.
Sí, a veure, les zones que tenim, el que és la zona de platja, que estem parlant del passeig de Jacint Verdaguer, tot el tema del carrer Camprodon. Després tenim el que comença a l'estiu, que és la zona de Fanals i la zona de Canyelles, i l'altra zona, que també comença a l'estiu, és la zona que està al teatre, la zona de la vila esportiva, no?
Per dir. Però en realitat de rotació són totes, no? O...
Sí, a veure, el que passa que el temps que determina cada zona és la que tenim anualment, que és la del passeig de l'Ajuntament, per dir, la que comença el dia 1 de juliol, que seria el que és Terradelles, perdó, i el que és Fanals i Canyelles. Mm. I les altres, que ja són més interior del poble per si, que és el del teatre i la zona de la Vila Esportiva.
Per tant, ara les que estan en actiu, quines serien?
Exclusivament la del passeig.
Només la del passeig de Quilloret, eh?
Correcte.
Uh-huh. Doncs no sé si cal afegir alguna altra cosa al respecte d'aquesta iniciativa.
Bueno, en aquest sentit, és el que el govern se va plantejar en el seu moment, el que es va aprovar, i la nostra política és facilitar constantment la qualitat de vida del ciutadà, així com de la gent que es visita, no? Entenem que hi ha un període ara, evidentment, d'adaptació, perquè la gent no està acostumada, i tenim tot el que és el personal de vigilància que tenim a la zona dels parquímetres, estarà molt atent a l'usuari, no?, per si té alguna dificultat a l'hora del procediment i tal, i bueno, és molt important. A part de tot això, estem fent uns totes informatius que es posaran directament al parquímetre, on explicarà correctament com s'ha de funcionar i tot. La nostra filosofia és facilitar les coses.
Ara fa pocs dies que ja estan els parquímetres habilitats per poder tenir aquest descompte, però em sembla que amb l'aplicació ja es podia fer...
Sí, l'aplicació van començar a principi d'any, perquè tenien que començar, el que passa que el que portava més feina era descarregar tot el sistema directament al parquímetre, per la gent que va directament, no? En principi, els primers dies solament era amb l'aplicatiu i ara ja ho fem en tot.
No sé si tenen alguna manera o si ho han mirat, si hi ha molta demanda en aquest sentit, si ja s'ha utilitzat aquest descompte.
No, no, evidentment que comença a notar, i jo mateix, ahir al matí vaig a donar una volta, com sempre ho faig, i directament ho vaig comprovar, no? La gent del poble que estava utilitzant, no? I vaig parlar una mica amb ells i tal, com ho veu això? I tal, home, això ja està bé, que de vegades se mira per al poble. Bueno, donar un resultat positiu, no? Evidentment, a l'hora de gestionar-lo sempre parece una mica complicat, però, bueno, en principi consideren que és molt positiu i millorable, no?, constantment.
I han detectat també que s'incrementa l'ús de l'aplicació, de pagar la tarifa blava per l'aplicació i no a través del parquímetre?
Correctament, sí, sí. Ja es nota que la gent comença tot el tema de mòbil a actuar i inclús gent gran, que m'ha quedat una mica sorprès, molt, molt dinàmic en aquest sentit i consideren que és molt positiu.
Insistir que, a més, a través del mòbil es paga el temps exacte d'ús de la zona blava.
La millor forma és a través de l'aplicatiu, perquè realment si tu necessites 30 minuts no has de pagar 40. No? Llavors, si has pagat 40, es retorna. Per què? Perquè el vigilant que està a la zona, dintre de l'APP que té, diguem, del seu mòbil, controla el temps, no? Que a vegades detecta, posa la matrícula i si surt que la bonificació, doncs cap problema, si hi ha retornat els diners. Ara, també, si no has pagat, també surt, i hi ha una sanció, evidentment.
Uh-huh. I una altra pregunta respecte al tema de les zones blaves. El fet d'haver d'introduir la matrícula, fa perquè les zones blaves són aparcaments que el que es vol és que hi hagi rotació de cotxes, que no estigui un cotxe tot el dia allà aparcat. Uh-huh. Fins ara, si no indicaves la matrícula, pots anar renovant cada dues hores. Ara es permet igualment això o
sí,
no?
Sí, evidentment, no? Quan tu acabes el teu temps, per l'aplicatiu que tu pots ampliar directament, si estàs a l'oficina treballant i t'has passat una mica de temps, directament de l'aplicatiu es pot ampliar, i si és al parquímetre, doncs torna a arribar allà al parquímetre i ampliar el seu horari. La zona blava en si és rotació, intentar doncs, que no es queden molt estancats els cotxes perquè tothom tingui la possibilitat d'aparcar. El problema normalment arriba a l'estiu, que és quan més complicat, i això és el que vam fer al tema de Fanals, i per donar possibilitat perquè tothom quedi en la mateixa guardada de poder aparcar. No?
A l'estiu, en el passeig, els lliuretencs també pagaran la meitat, eh?
Sí,
tot l'any.
Tot l'any, no varia.
Doncs queda, crec que, molt detallat tot aquest tema. Regidor, volíem aprofitar que el tenim aquí perquè avui en el ple doncs, hi haurà un dels punts de l'ordre del dia, que és un punt molt destacat pel fet que és bastant històric, per dir-ho d'alguna manera, que és que es fa un pas endavant en el tema del transport urbà. S'ha fet un concurs després de molts i molts anys amb la mateixa empresa i ha guanyat aquest concurs Barcelona Bus, a Segalers.
Correcte, sí, sí. Ara, avui al ple, Es passa per el ple, evidentment. En les comissions informatives de la setmana passada ja va passar per el procés, va passar per el procés de la mesa de contractació, i ara, bueno, pues, l'empresa que ha guanyat en puntuació ara mateix és Sagalés. A partir de que passa per el ple, se demanarà a aquesta empresa la documentació que requirem, que és la declaració responsable, on porta una sèrie de documentació que ha d'aportar. Quan ho aporti, si tot és correcte, que teòricament és correcte, perquè estem parlant d'una empresa amb la professionalitat i la solvència i l'experiència que té, pues a partir d'aquí, si tot és correcte, al següent ple del mes de febrer quedarà l'adjudicació. A partir de l'adjudicació s'ha designat el contracte. A partir de que s'ha signat el contracte hi ha 4 mesos per posar-lo en servei. I bueno, la finalitat és que estigui el abans possible. El que sí volem és que quan comenci com, bé, correctament, no a mitges, no, en aquest sentit. I evidentment, pues, bueno, hi ha un procediment, hi ha un temps, i aquesta empresa pues, ha de demanar, ha de comprar els busos, en fi, hi ha faena, però estem totalment convençuts de que donem un salt de qualitat a la situació actual, que bueno, jo considero que l'empresa que ho està fent ara mateix pues, ho està fent a la seva feina, però bueno, en aquest contracte nou, que és un contracte de prestació de servei, que no és una concessió, guanyarem molt i estem molt il·lusionats, no? Que quan abans comenci millor, ara el temps ja no ho marcarà.
Doncs dir que nosaltres, com sempre, seguirem el ple, el podreu seguir en directe a través de la ràdio, i evidentment demà en farem tot el resum pertinent i ens centrarem força en aquest punt i en comentarem tots aquests detalls, però volíem fer aquest avançament per explicar-ho. Antonio Lorente, regidor de Mobilitat, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Tres minuts i pocs segons per situar-nos a 9:15 i canviem radicalment de tema per avançar que el Virressana deixa Blanes i es trasllada aquí a Lloret, que en serà la seu durant els propers 3 anys. El Festival de Cervesa Artesana, adreçat a un públic familiar i complementat amb oferta gastronòmica, lúdica i musical, es durà a terme del 29 d'abril a l'1 de maig.
Enguany hi participaran 35 cervesers provinents de Catalunya, de la resta de l'estat espanyol i de cerveseries internacionals. S'ubicaran al Passeig Marítim, en concret a l'aparcament de Sa Caleta. El Virressana ocuparà una superfície total de 4.000 metres quadrats que inclouran una carpa de grans dimensions on es podran tastar cerveses artesanes, s'hi faran xerrades i activitats complementàries amb la cervesa artesana com a eix temàtic.
Tot plegat s'explicarà avui a les 12 del migdia en una roda de premsa que seguirem des de la ràdio i que n'informarem a través de les xarxes socials.
Bon dia, bona hora.
I abans de seguir amb altres continguts, recordem que des d'aquest matí a les 6 no es permet estacionar al carrer Valentí Almirall, al barri de Fanals, a causa de les tasques de pintura.
Més coses. L'empresa Barcelona Bus, ho hem comentat, ha guanyat el concurs del transport públic urbà de Lloret de Mar, que des del 1965 l'oferia Transports Pujol. La idea és que en un termini màxim de 4 mesos l'empresa comenci a prestar el servei a la vila. En el ple d'avui es farà el requeriment previ a l'adjudicació del contracte i en el febrer la concessió definitiva.
I seguim parlant de la sessió ordinària d'avui, que inclou 2 mocions de l'oposició.
Una d'elles la presenta en Lloret, si se puede, sobre les clàusules sol de les hipoteques. Escoltem el regidor portaveu Paulino Gracia.
Según el Banco, por ejemplo, de España, la cifra estimada es a devolver 4.000 millones. ¿Qué ha hecho el Partido Popular y ayudado, apoyado por el Partido Socialista? Se inventan un código de buenas prácticas en el que hacen ahorrar a los bancos 1.500 millones. O sea, volvemos a lo mismo. En este código ni siquiera reflejan que se tiene que retirar la cláusula suelo. Y aparte, tampoco aseguran de que se le devuelva el dinero íntegro a todos los afectados. Es una vergüenza.
Tot i que la moció tracta algun aspecte general, també demana directament a l'Ajuntament que cedeixi un local on es pugui donar informació al respecte a la ciutadania, per exemple, a través d'un voluntari de la plataforma d'afectats per la hipoteca.
Se lo pedimos a l'Ajuntament de Lloret en el que facilite por ejemplo, a la PA, locales, y que haya un espacio donde la gente pueda ir a informarse y pueda sobre todo pedir ayuda, porque hay mucha gente que no sabe si tiene la cláusula suelo, cómo tiene que hacerlo, cómo no, y bueno. Pero sobre todo es una moción que se está presentando a nivel de toda Cataluña, en todo donde los ayuntamientos donde tenemos a concejales y concejalas.
L'altra moció de l'oposició ve de part d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, que demana que s'arregli l'aparcament al barri de Can Vallell. Una part de la zona ja és de propietat municipal i la coalició demana que l'Ajuntament arribi a un acord amb el propietari de l'altra part d'aquest terreny.
Lo que queremos es llegar a un acuerdo con el propietario, tipo de convenio que se firme con él para que nos ceda todo el terreno, para que así el ayuntamiento pueda entrar, limpiar, acondicionar aquel parking, porque si es verdad que nosotros conseguimos una partida de 25.000 euros para acondicionar aquel parking, pero esa partida sigue intocable. Hace poco el parking estaba en muy mal estado y había gente allí, unos cuantos vecinos que estuvieron tapando agujeros y demás, porque allí nadie va a solucionar. Había un punto de luz que tampoco funcionaba por la noche. Nos consta que la presidenta de la asociación de vecinos llama y pide que se arreglen y demás, pero no le van dando largas.
Qui parla és Miguel Gracia, regidor d'Iniciativa Esquerra Unida. La coalició té la idea que se cedeixi aquest solar a l'Ajuntament perquè l'arregli, ja que s'utilitza de manera habitual pels veïns del barri de Can Vallell, una zona amb pocs edificis amb pàrquing particular.
És un barri antic, és un barri històric de Lloret. Quan es van fer els edificis antics no tenien per què tenir pàrquing, i només els edificis nous són els que sí que els obligava la llei a construir pàrquing, sí que tenen pàrquing sota, però els edificis antics, que són la majoria, en els baixos tenen pisos i no tenen pàrquing. Llavors tenim un problema considerable de pàrquing. A més, és un barri que en els últims anys ha crescut en població. Han fet edificis nous a la part de dalt i ha crescut en població. Llavors és notable el problema de pàrquing en aquell barri.
El ple se celebra avui dilluns a les 6 de la tarda i, com és habitual, es podrà seguir a través de Nova Ràdio Lloret.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Ara mateix passen 2 minuts de 9:15. En Miquel Bernis ens fa arribar tota la informació del temps en una setmana que es presenta força tranquil·la, així a priori. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem la setmana amb un temps força tranquil. Avui predominarà el sol pràcticament sense núvols. Només hi haurà algunes pinzellades de núvols alts en sectors del Pirineu i Prepirineu. I les temperatures s'acostaran als 15 graus al migdia. Per tant, un ambient bastant agradable, sobretot tenint en compte els termòmetres que hem anat tenint en les últimes setmanes. Tant al matí com al migdia l'ambient encara serà una mica més suau. Per tant, poca sensació d'hivern, podríem dir, de moment en aquestes pròximes 48-72 hores. Durant la segona part de la setmana no tornarà el fred intens, però sí que recularan els termòmetres com a mínim un parell o 3 de graus. També cal destacar que a la segona part de la setmana tindrem probablement novament el vent com a protagonista, entre Garbí, un vent d'entre Garbí i Ponent que s'anirà deixant sentir en diferents moments i que podria ser fins i tot que en algunes estones arribés a bufar amb cops una mica forts. Caldrà anar-ho concretant en tot cas de cara als pròxims dies.
Moltes gràcies, Miquel. Afegir que ara mateix aquí a Lloret, segons l'Estació Meteorològica de Protecció Civil, la temperatura és de 3 graus. És la mínima que hem tingut aquesta nit. La tenim des d'un quart de 8 i durant tota la nit hem tingut més o menys una temperatura de 4 graus. La humitat molt elevada, 94%. I seguim aquí al Bon Dia, Bona Hora per conèixer l'actualitat d'aquest dilluns 30 de gener a nivell general i ho fem mirant què diuen avui els diaris. En el cas del diari de Girona, la notícia més destacada és que una riuada arrossega un matrimoni de Figueres en un passallís de Masarac. El cadàver de la dona va ser trobat ahir pels equips de rescat que avui continuen la recerca del cos de l'home. La força de l'aigua va portar el vehicle en què viatjaven a uns 300 metres del lloc del sinistre. A la imatge s'hi veu el cotxe embarrancat a la riera d'Anyet. Diu que un centenar de persones de diferents cossos de seguretat van treballar ahir per trobar el matrimoni de Figueres. Més notícies en aquesta portada que està ben farcida. Detecten a Girona grups organitzats d'ocupes que fan estafes i extorsions. API i administradors de finques reclamen als jutges més rigor a l'hora d'aplicar la llei. També és notícia que més d'un miler d'usuaris de jets de luxe van usar l'aeroport de Girona el 2016. El Girona 10 tanca i deixa bones sensacions entre el sector hostaler. En bateria de titulars, els veïns de Viladamat voten contra penjar la bandera espanyola a l'Ajuntament. Una entitat de Blanes prepara noves accions de rebuig del model sanitari català. A Figueres, un home és detingut per robar un cotxe amb l'excusa de voler-lo provar. I en esports, tres notícies destaca el diari de Girona a la seva primera pàgina. El Girona de futbol té 5 punts de marge amb el Cádiz i 6 amb el Getafe. Empat dels andalusos a Palma sense gols i derrota dels madrilenys al camp del Numancia per 2-0. L'Olot, per la seva banda, goleja l'Europa 0-5 i es distancia en el lideratge de tercera. El Peralada, on recordem que el porter és Gianni Cassaro, de Lloret, perd el derbi contra el Figueres 2-1 i continua segon, però a 6 punts. I també es fa ressò de la Lliga BBVA, en què el Barça empata a un gol contra el Betis i es complica la Lliga després d'un polèmic empat, perquè recordem que diuen que l'àrbitre els va furtar un gol. També aquesta notícia apareix a la portada del Punt. Diu que el Betis fa sortir els colors al pitjor Barça. Els blaugrana només poden empatar en el darrer minut en un mal partit en què l'àrbitre, però, els va furtar un gol, com dèiem. En plana cultural, Diamants al Gaudí, Isaki Lacuesta i Juan Antonio Bayona s'enduen els premis principals. A la imatge, els directors de La propera pell, que són Isaki Lacuesta i Isa Campos, amb l'actriu Emma Suárez a l'arribada a la gala. En política, destaquem aquestes notícies. Una declaració d'Artur Mas dins de l'apartat Catalunya vol viure en llibertat, que diu que el judici al 9-N és una venjança. Quatre engrunes en inversions no podran comprar el projecte sobiranista i sobre el referèndum opina que és l'única manera de resoldre el tema català, fins i tot per Espanya. Anem a totes. En àmbit internacional, Donald Trump indigna el món, condemna el veto a immigrants i refugiats i gira a l'esquerra dels socialistes francesos. Hamon derrota Valls en les primàries.
Altres titulars de la jornada són els següents. Els llegim a la portada, per exemple, del Periódico. El boom immobiliari omple Barcelona d'agències. El diari Ara assegura que l'Estat ha desobeït 26 sentències del Tribunal Constitucional a favor de la Generalitat. La Razón assegura que la Generalitat va comprar al Mossad sistemes antiescoltes. El diari El País parla de massives manifestacions contra el veto de Trump als immigrants i La Vanguardia titula que la justícia bloqueja la política de deportacions de Trump. L'acta original del dia 42 no és la que es va utilitzar en el judici, és el titular que mana del diari ABC. I El Mundo assegura que un sector de la policia implica el rei Joan Carles en el cas Pujol.
També és notícia que Ada Colau compromet el seu nou partit en el referèndum. La formació de l'alcaldessa de Barcelona aspira a ser el referent català d'esquerres. També en el procés sobiranista, l'escriptora Liz Castro ha abandonat el secretariat nacional de l'ANC per finalitzar els llibres que té en marxa precisament sobre el procés. Tot i així, ja ha dit que mantindrà la seva tasca a les sectorials d'intèrprets i traductors. Més notícies. Els experts alerten de l'augment de menors que segueixen dietes veganes sense supervisió. En àmbit de societat, a Alacant, una nena de 12 anys i els seus pares han mort aixafats per centenars de quilos de roba. La tenien emmagatzemada a casa, de 60 metres quadrats, perquè es dedicaven a vendre-la. Troben morts 6 joves en un jardí a Alemanya després d'una festa particular i s'estan investigant les causes d'aquestes morts. Troben també el cadàver d'un nen subsaharià en una platja de Barbate, a Cádiz. Almenys 6 morts per trets en un atac a una mesquita del Quebec. La policia ha detingut 2 dels sospitosos que haurien participat en l'acció. En plana política, àmbit internacional, Martin Schulz és el candidat del Partit Socialdemòcrata Alemany per fer front a Angela Merkel. I en esports, l'Espanyol deixa molt bones sensacions després de guanyar un dels grans de la Lliga, el Sevilla, per 3-1. L'equip ara és 9è a 5 punts de les places europees.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs en parlant per explicar, per exemple, que Segalés durà el transport urbà de Lloret durant 4 anys. Ho hem comentat aquí en el Bon Dia, Bona Hora amb el regidor de mobilitat, Antonio Lorente, i recordem que es tractarà aquest tema en el ple d'avui a partir de les 6 de la tarda. I després trobem també notícies referents a l'àmbit esportiu, aquesta victòria del Lloret contra el Ripollet per 0-1, i que comentarem ara mateix amb en Moisés García aquí al Bon Dia, Bona Hora.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Tres quarts menys cinc de nou, som al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar, i com veiem ara en els diaris, el Lloret de Futbol va guanyar contra el Ripollet a domicili per 0-1, però sembla que no tot són bones notícies aquest cap de setmana. Em sembla que hi ha de tots colors, Moisés. És així? Bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs sí, una miqueta de tot. Per exemple, una mala notícia va ser la derrota del Club Hoquei Lloret al Covendes per 4-1. Tots els gols van arribar en el segon temps i els lloretencs es van avançar per mitjà d'Adrià Ferrer, però els madrilenys van aconseguir donar la volta al marcador. D'aquesta manera, els homes de Manel Barceló es mantenen amb 20 punts, però ja baixen fins al 9è lloc de la classificació. Sí que va guanyar, com deies, el Club de Futbol Lloret, que suma una nova victòria. Va ser per 0-1 a Ripollet, a la jornada 19 de la Primera Catalana. El gol el va fer Aniol en el minut 75, per donar 3 punts als lloretencs, que s'enfilen al 6è lloc de la classificació, ja només a 4 punts del líder. En el grup B de la Primera Nacional de Futbol Sala, derrota del Lloret Esportiu Futbol Sala va ser per 5-4. Els homes de Conrado González, que es van veure sorpresos per un equip de la part baixa com la Unión Llagostense. L'equip es queda cinquè amb 21 punts. En bàsquet, important triomf del sènior femení del bàsquet Lloret davant del Fontejau. Va ser a casa per un marcador de 40-37, que deixa les lloretenques anar al 9è lloc amb 20 punts. I també en atletisme, José Luis Blanco, que va guanyar el quart cross de Palafolls al Parc Fluvial de la Tordera. El corredor de la Sants va completar els 5.100 metres de què constava el recorregut en un temps de 16 minuts i 11 segons.
Es comentaran aquests resultats en el Lloret Esportiu, tenim entès, i a més hi haurà una mica de tertúlia.
Avui l'última mitja hora amb la tertúlia que farem cada dilluns, cada últim dilluns de mes, hi haurà mitja horeta de tertúlia. Avui la temàtica sobre esport de base i pares.
I, Moisés, doncs estarem atents per escoltar aquesta tertúlia sobre l'hoquei, ja que et tenim a tu com a referent. Només per fer-nos un petit abans, ens hem de preocupar, perquè sempre ho hem dit que s'ha de ser prudents, fins que no estigui la permanència lligada no es pot dir res.
Ja han entrat a la segona volta. Els jugadors del Club Hoquei Lloret sempre recorden que la temporada passada mai van estar en jocs de descens fins a l'última jornada. Mínim han de fer, jo crec, 4 o 5 victòries més.
Doncs esperem que no baixin el cap i que segueixin lluitant, perquè després d'una primera volta excel·lent no se'n vagi tot en orris.
Doncs sí.
Moisés, t'escoltem a partir de les 9. Moltes gràcies.
Fins ara.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant, 2 minutets i seran 3 quarts de 9, com diem, a partir de les 9 al Lloret Esportiu, però aquí al Bon Dia, Bona Hora encara ens queden alguns temes per comentar. Per exemple, que s'han obert les inscripcions per la Hackató, que es du a terme el 17 i 18 de febrer aquí a Lloret. Es tracta d'una experiència innovadora adreçada als joves que han de treballar plegats per resoldre un seguit de reptes durant 24 hores. Per tant, ho fan sota pressió.
L'any passat, els reptes els van plantejar 4 establiments de la vila. Un d'ells, per exemple, volia saber si el nom de la botiga era l'adequat, i un altre millorar la presència a les xarxes socials.
Es tracta d'una experiència que té l'origen en el món de la informàtica per desenvolupar softwares, però que s'estén en altres camps, com l'emprenedoria i la innovació. A Lloret en concret es desenvolupa el sector del comerç local.
La Hackató, que enguany arriba a la tercera edició, busca joves lloretencs que hi participin. Han de tenir entre 18 i 30 anys i un perfil universitari.
I la Hackató, que és una experiència gratuïta, es du a terme en el Puntet. I per això en parlem amb el tècnic de joventut, Carles Carbonell. Bon dia.
Molt bon dia.
Dèiem que la Hackató és una manera de treballar sota pressió. N'hem donat alguna pinzellada. Què és el que podem explicar pels que heu viscut des de dins?
A veure, tot és una experiència excepcional, brutal. No, se m'acaben els adjectius. El que passa que també és molt complexa d'explicar i que s'entengui. De fet, són 24 hores, es treballa sota pressió, es treballa en equip, i sobretot el que dic és una experiència, com bé diuen els mateixos joves, en el camp de l'emprenedoria, la creativitat i la innovació. Bàsicament, va explicar una mica amb el timing, que potser és la manera d'entendre. Primer, abans de tot, dir que la persona que la condueix és un fenomen en el món de la innovació i la creativitat. Ha estat treballant a Singapur molts anys, allà a la universitat, que es veu que és el súmum mundial de llocs com innovació i creativitat. Ha també portat un parell o tres edicions de l'Imagine Express, que és un hackató en forma de... Bueno, és que hackató, com bé deia, ve de la paraula hacker i marató. No movem d'aquí fins que acabem allò que volem aconseguir. I un dels formats que és agafar uns quants joves, posar-los en un tren a Barcelona, i el que dura el tren entre Barcelona i Londres... han de conceptualitzar una empresa. Llavors allà a Londres recullen, en el temps que dura el London Eye, han de recollir finançament i de tornada ja creen l'empresa. Aquest cas és una mica més modest, però la persona que porta a la Hackató Lloret també és el mateix que porta a l'Imagine Express a Barcelona. Vull dir que és una eminència en aquest camp. I el que fem el divendres al vespre és una... masterclass d'innovació i creativitat, és a dir, com pensar diferent dels altres, com aquestes empreses que tots coneixem, que són les multinacionals, van començar un moment a vegades sent una botigueta o sent una idea, com el seu amo o el seu creador va donar aquella mica de volta més al cervell i la va fer innovadora, no? Amb un procés de creativitat. I això també té un procés dintre del cervell i dintre dels passos a seguir. Doncs bé, divendres fem això. Quins processos segueix el cervell i quins processos se segueix per poder fer un procés d'innovació. El dissabte al dematí anem a veure els comerços, llavors ens expliquen de viva veu quins són els seus reptes, el jove pot preguntar, pot averiguar, preguntar, visitar, mirar, i el dissabte a la tarda ens tornem a tancar una altra vegada al Puntet per donar resposta a aquests reptes. També sempre de la mà d'en Josep Lluís Sánchez, que és el que porta tot aquest tema. I al vespre, cada equip té 5 minuts per vendre la seva idea en allò que ell ha pensat que seria bo per donar resposta al repte. Clar, el jove que s'emporta? S'emporta l'experiència, s'emporta la formació, s'emporta el treball en equip, s'emporta, com deies, el treball sota pressió i s'emporta el després posar-se en un món real davant d'un comerciant i dir-li allò que ell pensa, dir-li si està fent alguna cosa bé, si està fent alguna cosa malament, o com ho faria. És una mena d'experiència formativa, teòrico-pràctica, bastant complexa d'explicar, però que tothom coincideix, els que hi han participat aquests últims anys, que és una cosa que no s'esperaven i que els ha sorprès super, super gratament.
Totes les hores es passen juntes o els participants van a casa a fer els àpats, a dormir?
Sí, no, els àpats van inclosos. Tot i això una activitat gratuïta, el sopar, l'esmorzar i el dinar estan inclosos. El que no està inclòs és el dormir, que anem a casa. El primer any vam anar a dormir a casa, poder devien ser quarts de dues, però perquè la mateixa dinàmica ho portava, no perquè hi hagi un moment. I l'any passat potser era la una o quarts de dues, també. Quan s'acaba el divendres, si la gent està més cansada o menys, ens anem a dormir i l'endemà reprenem a les 9.
Uh-huh. I el perfil dels participants?
L'heu dit, 18-30 anys, lloretencs i perfil universitari. Amb això vol dir que hagin fet una carrera o l'estiguin fent, o estiguin a punt de començar-la. No... Un dia em deia un jove, dius que jo ja vaig acabar la carrera. Dic, és igual, el perfil vol dir això, que està preparat per gent ja amb una mica de nivell escolar.
Aquest és, o sigui, són els requisits que cal complir, però el perfil que hi ha hagut aquests dos anys que s'ha fet, s'ha marcat molt o hi ha hagut una mica varietat dins d'aquest?
No, no, és varietat total. Algú me deia també, diu, no, és que jo estic estudiant Belles Arts, per exemple, no? Diu, el primer any. Dic, és que és igual, el procés de creativitat tant li fa per un infermer que per un pintor que per un arquitecte. La teva professió, el poder innovar, el poder ser creatiu a qualsevol àmbit o a la vida personal o privada, no? El procés de creativitat o d'innovació és igual a tot arreu. No és només per... Aquí l'apliquem a comerços, perquè és el que tenim, i o ens valem dels comerços per poder-nos formar o per poder tenir aquesta experiència, però podria ser qualsevol altre camp.
I se sap els comerços que demanen ajuda, entre cometes, aquest any?
Encara no. Sé que n'hi ha, perquè això porten des de l'Associació de Comerciants, tenim com un acord o conveni, digueu-li com vulgueu. En Tico l'altre dia em va dir que en tenia 4 o 5, però no em va precisar quins, perquè encara estem parlant, però potser serem 5. Diu, cap problema, sí. També és una cosa que el primer any va costar molt i molt i molt de vendre, perquè clar, era una cosa que no se sabia. El segon any, amb l'experiència del primer, ja algú n'havia sentit a parlar, i en guany doncs, també és una mica més fàcil. No? Quan dius, has sentit, en el jove, per això, que és el que jo més toco, has sentit a parlar del hackató, diu, sí, em sona. Bueno, ja tenim... Coneixes aquest? Diu, sí, doncs parla amb ell que t'ho explicarà, no? És més senzill. I en el cas dels comerços suposo que també exactament el mateix, no? Veure que l'any passat algú va fer que potser li ha anat més bé o més malament o n'han parlat, t'obre una mica més les portes.
Perquè les valoracions per part dels comerciants que hi han participat a les altres dues edicions, és a dir, han aplicat el que se'ls ha dit, han estat contents...
No? Contents tots, molts. El que passa és també un procés aquest, el que es pot fer en 24 hores, el mateix persona que condueix l'activitat ho diu, no us quedeu amb allò que us ha dit el jove ara, sinó qualsevol procés d'aquests té fins a 7 passes o fins a 7 cuites, no? Ho has de valorar, aplicar algun canvi teu un cop ho has madurat, i això es pot arribar a fer fins a set passes. N'hi ha un del primer any que sí que ho va aplicar, bastant, per dir-ho així, a rajataula, i que li estan anant prou bé. Els de l'any passat els hi van passar una enquesta ara fa 15 dies, dient a veure si havien aplicat, què havien aplicat i com no, però encara no he tingut cap contesta. Però bé, la valoració primera després de l'activitat, tots van coincidir en ser molt positiva i que més d'una idea la podien aplicar o veien que no havien pensat en cap a aquella direcció o que hi havia alguna cosa interessant per després aplicar-ho. Una altra cosa després que puguis, vulguis, tinguis temps o en venta.
Doncs en tot cas veurem què és el que es proposa aquest any. Els joves que s'hi vulguin apuntar han d'adreçar-se al puntet?
Sí, directament que ens truquin o vinguin, els hi haurem d'explicar, els hi podem ensenyar el vídeo de l'any passat, fotos, per situar-los una mica, perquè entenem que és molt difícil d'explicar, així amb quatre paraules, però també els animem perquè és una experiència, de veritat, que és molt, molt engrescadora, positiva. Posa-li els adjectius que vulguis, perquè tothom ha sortit molt, molt content.
I hi ha places limitades?
Sí, tenim entre 12 i 16 places màxim.
Doncs que qui vulgui participar-hi s'espavili a adreçar-se al puntet i recordem que això es fa el cap de setmana de la setmana que ve, eh?
No, el 17 i 18 de febrer.
Les...
Aquesta setmana són 3, 10...
10 a l'altra, exacte, sí, queden 2 setmanes, perdó. D'aquí 2 setmanes, sí. Per tant, encara hi ha temps de fer la inscripció. Carles Carbonell, tècnic de joventut, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Set minuts per les 9 i de tema en tema obrim ara la següent notícia parlant de la piscina municipal i de la jornada de portes obertes que farà aquest dissabte 4 de febrer.
Hi haurà portes obertes a partir de les 10 de matí amb jocs inflables aquàtics com les boles xoc, en què el nen entra dins i es pot moure per la piscina, i barques per als més petits.
La jornada, que inclourà jocs recreatius a l'aigua, es complementarà amb dues classes de zumba i d'aquagym. Seran a les 11 del matí i a les 12 del migdia.
Segons fons municipals, qui participi de les classes rebrà un regal i entre tots els assistents se sortejaran un seguit de premis.
El director de la piscina és Ricard Salinas. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per què es fa aquesta jornada de portes obertes?
Doncs mira, aquesta jornada de portes obertes la volem fer perquè hem arribat a assolir el número 2.000 d'abonat i, bueno, i és un número que ens omple de satisfacció i volem compartir i celebrar d'alguna manera, no? I creiem que fent-ho a través de la jornada de portes obertes, els jocs recreatius, el munt d'atraccions que acabeu de comentar i les masterclass d'activitats dirigides, doncs és una bona idea.
Arribar a aquests 2.000 abonats era l'objectiu que s'havien marcat, si no ho recordo malament?
No, bueno, anem una miqueta per sobre. La veritat és que teníem pensat acabar l'any amb 1.600 abonats i, bueno, sorprenentment, doncs, m'imagino que les millores que hem intentat, que hem fet d'accessibilitat per la població i millores en la instal·lació, doncs, ens ha sorprès, doncs, aquesta pujada fins a arribar als 2.000, sí.
I ara quin objectiu es marquen?
Doncs mira, ara canvio, haig de modificar una miqueta els objectius i m'agradaria, doncs, si per aquest any 2017 n'hagués volgut en un inici acabar amb 1.900, doncs si aquest any podem acabar amb 2.200 abonats, 2.300, doncs estaria molt content, la veritat.
Perquè aquestes dates, al gener sol ser una època en què hi ha forces altes, en aquest sentit, que després potser, sí, no? Inici d'any, inici de reptes i després va baixant, o com va això?
Sí, normalment el gener és un mes bastant fort en el qual la gent, doncs, després de les festes de Nadal, doncs, comença a recordar-se de cuidar-se una miqueta, no? I s'apunta a la instal·lació. El que passa és que jo trobo que des de que vam començar la temporada forta, diguem, al setembre, hem anat en ascens més rere més fins ara, no hem tingut baixada, hem estat sempre pujant, no? Sí que és veritat que arribarà algun mes en què normalment s'ha baixat algú d'abonats, perquè és normal, la gent, doncs, del món que s'apunta a una instal·lació, doncs hi ha uns quants que perden una miqueta d'empenta, no? Quan passa un parell de mesos des de que s'han apuntat. Això és normal, i després amb l'entrada de l'estiu, però bueno, intentaré esmortar-hi aquests cops.
Doncs veurem com evoluciona aquest nombre d'abonats, però en tot cas, hi ha alguna promoció ara vigent aquests dies per matricular-se encara?
Doncs sí, tenim la promoció de nou any, que la portem a terme durant el mes de gener i ara durant el mes de febrer, en la qual, doncs, si t'apuntes, si te fas abonat, pagaràs un mes, te regalem un altre i la matrícula.
Doncs és bo de saber-ho, les persones que estiguin indecises, que sàpiguen que hi ha aquesta promoció ara i, per tant, és bo aprofitar-ho. I parlant ara de la festa, de la celebració, aquesta jornada de portes obertes, n'hem donat alguns detalls. Com es presenta?
Doncs, bueno, espero que se presenti molt bé i que pugui venir tothom qui pugui. Volem que sigui una festa molt familiar. Per això la masterclass que fem a les 11 del matí és un zumba i funky familiar, en el qual, al igual que l'Aquagym, he convidat tothom a venir. Únicament que, bueno, si venen menors de nens, doncs seria necessari que poguessin venir acompanyats dels seus pares o d'algun adult.
I hi haurà també, tenim entès, sortejos i premis?
Sí, tant. Mirarem de que cada persona que participi pugui rebre algun petit regalet de la instal·lació i entre tots els participants mirarem de sortejar, doncs, premis com mensualitats d'abonament gratuïtes, mensualitats de cursos d'activitat aquàtica gratuïts i altres tipus de premis.
I per venir a la festa cal apuntar-se, cal avisar, simplement venir el mateix dia?
Sí, la jornada de portes obertes l'obrirem a les 10 del matí i a partir d'aquesta hora, durant tot el dia, poden venir sense cap inscripció prèvia.
I els usuaris de la piscina, però, tindran algun carril per poder nedar amb tranquil·litat? O com?
Això sempre. Normalment els dissabtes matins nosaltres tenim els nostres propis cursets, que ja tindran els seus espais. El club de natació Lloret també té els seus espais d'entrenament, els nostres abonats, també la piscina és suficientment gran per poder donar cabuda a tots aquests esdeveniments, un dia especial, no?
Doncs només ens queda desitjar que vagi molt i molt bé aquesta jornada de portes obertes aquest dissabte per tota la població. Ricard Salinas, director de la piscina, agrair aquesta entrevista i desitjar també molt bon dia.
Moltes gràcies.
Queda un minut i arribarem a les 9 del matí. Només anunciar-vos breument que els pressupostos participats d'aquest any tindran la possibilitat de fer les votacions a través d'internet. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol facilitar a la població que pugui votar la proposta que creu que és millor pel seu barri. Recordem que aquesta iniciativa consisteix en destinar una partida a cada barri en concret de Lloret i que els mateixos veïns són els que decideixen a què es destinen aquests diners. Divendres passat es va inaugurar el centre cívic del barri dels Pescadors, que és un dels primers projectes que es fan realitat dins dels pressupostos participats. El Bon Dia Bona Hora acaba aquí. Nosaltres ara a la ràdio us deixem amb en Moisés García i el Lloret Esportiu de 9 a 10 del matí. Moltíssimes gràcies a tots per ser-hi i fins demà. Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.